Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Una de cada 3 llars d'infants a Catalunya ha detectat retards en el desenvolupament dels infants causat per la sobreexposició a les pantalles del mòbil, la tablet, l'ordinador o la televisió. Problemes de llenguatge, alteracions en el menjar i aïllament social són algunes de les afectacions, segons una enquesta que han elaborat les mateixes llars d'infants. La setmana passada recordaran que parlàvem de l'ús del telèfon mòbil a les aules, d'escoles i institut, però avui anirem més enllà i ens centrarem en l'ús que se'n fa en els nens de 0 a 3 anys, perquè en moltes famílies les pantalles, les tablets, l'ordinador, el telèfon mòbil s'ha convertit en el xumet i en la llaminadora del segle XXI. Fem servir aquests aparells perquè els més petits estiguin tranquils i no plorin. La majoria de vegades no ho oblidem, perquè els pares puguin fer altres coses amb tranquil·litat sense que el petit els molesti. I aquest vici ara veiem que porta conseqüències, que avui analitzarem i detallarem amb el pedagog José Ramón Ubieto, expert en com afecta la sobreexposició de les pantalles en els més petits de casa, perquè cada vegada hi ha més nens i nenes que van al lavabo amb la tauleta, que no fan migdiada sense la dosi de YouTube Kids, o que mengen mirant dibuixos animats amb el mòbil, una imatge que tots hem vist i viscut, per exemple, en molts restaurants del país. I és que es calcula, atenció, que un 14% dels nens i nenes d'entre 0 i 8 anys mengen cada dia davant d'una pantalla.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
La sobreexposició dels infants de 0 a 3 anys en aquestes pantalles, en aquests dispositius, serà el tema central d'avui, però també tindrem temps per repassar la resta de l'actualitat que ens deixa aquest divendres. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Perquè, atenció, Junts no garanteix encara els vots a Pedro Sánchez per investir-lo com a nou president del govern espanyol. La reunió d'aquest matí entre Sánchez i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acabat sense acord.
Sí, els juntaires han entregat al líder del PSOE la transcripció de la conferència que Carles Puigdemont va fer des de Brussel·les, on exigia l'amnistia, reconèixer la legitimitat de l'independentisme i també un mecanisme de verificació dels acords.
Mirarem també cap a Israel, on l'exèrcit avisa l'ONU que evacuï massivament en només 24 hores més d'un milió de civils del nord de la Franja de Gaza.
El país ho justifica per motius de seguretat i davant de més atacs massius que es produiran els pròxims dies. L'ONU proveu complicat desplaçar un gran volum de persones en poc temps i creu que un moviment d'aquesta magnitud tindria conseqüències humanitàries devastadores.
I tornant a Espanya, l'Audiència Nacional envia a judici l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz i l'excúpula del Ministeri durant el primer govern de Mariano Rajoy pel que es va anomenar Operació Kitchen.
L'operatiu policial posat en marxa suposadament per robar el tresorer del PP, Luis Bárcenas, material relacionat amb la investigació judicial del cas Gürtel. Als investigats se'ls acusa de diversos delictes com ara descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir els delictes, suborn i tràfic d'influències. Per a Fernández, el jutge li imposa una fiança de 120.000 euros.
I en els esports, Valdés lesiona la victòria de la selecció espanyola contra Escòcia, un partit que va guanyar per 2-0. Pol Corredoira, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Va ser la notícia negativa en un partit que costa els de Luis de la Fuente a l'Eurocopa de 2024. Si guanyen diumenge a Noruega, els espanyols estaran matemàticament classificats.
I el Rubí fa història en classificar-se per la primera ronda de la Copa del Rei.
Va guanyar els penals al Molinari i jugarà 29 anys després la jornada inicial de la Copa. Amb el nou sistema de competició, un equip de primera divisió serà el seu rival a un Can Rosés que ahir va ser una festa.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans sabent quin temps ens espera per a les properes hores, també per aquest cap de setmana. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Avui serà un dia de calor. De fet, ja ho està sent en aquests moments. Altra vegada màxima és de 25 a 30 graus, però el temps canvia aquest cap de setmana. Aquesta tarda continuarem també parlant d'ambient assolellat i, com a molt, d'algun núvol cap a les comarques del Pirineu poc important. Atenció demà, perquè per una banda pujarà més la temperatura a la costa a causa del vent de ponent que hi bufarà, però per altra banda, a la tarda arribaran precipitacions a punts de les comarques de Lleida, de Tarragona i també al Pirineu més occidental, al de Lleida. Aquestes precipitacions de cara a la tarda vespre poden afectar també punts de l'interior i durant la matinada la resta de Catalunya. No seran grans precipitacions, però sí que diumenge pot haver-hi algun ruixat una miqueta més important a punts de la costa central i també sud de la Costa Brava. Diumenge un dia insegur, inestable, amb clarianes, amb estones de sol, amb núvols, però també amb risc de precipitacions. Per tant, tinguem en compte, però per fi ja, amb temperatures més baixes. Per tant, les temperatures demà baixaran a les comarques de la meitat oest, pujaran una mica a la costa, però diumenge sí que baixaran arreu del país i dilluns aquestes pluges podrien tenir continuïtat.
Ara passant gairebé 5 minuts de les 2 del migdia, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
La sobreexposició a les pantalles en els nens i nenes menors de 3 anys pot provocar un retard global en el seu desenvolupament. Ho diu una enquesta que ha elaborat l'Associació Catalana de Llars d'Infants, que ha detectat, atenció, que en una de cada 3 llars catalanes els alumnes pateixen aquests retards.
Gairebé el 75% dels centres assenyalen el retard en l'aprenentatge del llenguatge com el principal aspecte de desenvolupament afectat, seguit per les dificultats per menjar i l'aïllament social. També més del 30% identifiquen problemes a l'hora d'establir vincles relacionals amb el professorat o altres infants, dificultat per agafar el son i retard en el desenvolupament psicomotriu.
Davant d'aquests resultats preocupants, les llars d'infants demanen protegir els nens de 0 a 3 anys de les pantalles perquè puguin tenir un creixement maduratiu correcte. Tot plegat perquè també s'ha demostrat que els infants que fan un ús excessiu d'aquests dispositius mostren una tolerància més baixa a la frustració.
Un altre punt que posa de manifest l'enquesta és que el 65% de les llars encastades asseguren haver tingut famílies on el pediatre els ha recomanat portar el seu fill a un centre educatiu després d'observar aspectes alarmants en el seu desenvolupament cognitiu o psicomotriu. Per últim, l'enquesta de l'Associació de Llars d'Infants diu que gairebé el 30% de les llars encastades afirmen haver viscut algun cas de famílies amb sospita d'un possible trastorn de l'espectre autista amb l'ús a causa de l'ús excessiu de les pantalles.
I amb les dades sobre la taula, per tant, les volem analitzar i detallar avui amb el psicòleg clínic i psicoanalista José Ramón Ubieto, també professor de la Universitat Oberta de Catalunya, amb qui volem tractar sobre aquests temes. Senyor Ubieto, bona tarda, moltes gràcies. Hem perdut al senyor José Ramón Ubieto, ara els companys de producció ràpidament ens el tornen a posar en connexió, com dèiem, d'aquestes dades, que per recordar-les parlàvem d'una enquesta que havia fet l'Associació de Llars d'Infants Catalanes, on s'esperava que una de cada 3 llars d'infants havia detectat problemes en el creixement cognitiu per la sobreexposició de pantalles en els infants de 0 a 3 anys. Ara sí que em diuen que tenim a José Ramón Ubieto. Senyor Ubieto, què tal? Bona tarda i moltes gràcies.
Què tal? Bona tarda.
Aviam, quan estem parlant de sobreexposició a les pantalles, concretament de què estem parlant?
Bueno, estem parlant d'un ús que està fora del que seria raonable, però això depèn, evidentment, del que és la quantitat de d'hores que dediquen, però sobretot també de l'edat.
Clar, en aquest cas d'aquesta enquesta fa referència a infants de llars d'infants, per tant, de 0 a 3 anys en aquests infants. Si és que hi ha una exposició recomanada, quina seria?
Bueno, l'exposició recomanable és 0. O en tot cas, una part molt petita, mitja hora, perquè és una edat en la qual primer no els cal per res d'aprenentatge, no hi ha cap si necessita d'aprenentatge, i després és una edat en la qual és fàcil caure la tentació de perquè acabin les rabietes o acabin les situacions de negativa o rebuig, donar-li la pantalla. I és un aprenentatge molt precoç que el que fa és crear un cert hàbit i després és més difícil que aquest hàbit que ja s'ha creat s'extingui.
Que tot això, a la llarga, com li afecta amb aquest nen quan ja entra en l'etapa, no?, més d'adolescència, després en l'etapa adulta, tota aquesta sobreexposició que ha tingut de més petit, com li afecta en el seu desenvolupament?
Bueno, li afecta de moltes maneres, no? A nivell d'aprenentatges, perquè s'ha creat un modus d'aprenentatge que està molt basat en una interacció que és molt passiva, perquè pràcticament és la màquina que li fa tot el resultat, no? I, d'altra banda, a nivell de vincles socials, també perquè és un vincle massa alienant amb la màquina, no? No li cal fer altres coses, no li cal mobilitat, no li cal parlar amb ningú. Llavors és una situació en la qual queda molt reduït a un contacte i quan ha d'ampliar aquest contacte amb altres persones, doncs li resulta molt més complicat, clar.
També vincla problemes a l'hora de relacionar-se, per exemple, amb altres companys a l'escola.
Sí, perquè el mitjà s'acaba convertint en el fi, no? El mitjà de la tablet o del mòbil o de la pantalla, que hauria de ser, en tot cas, un mitjà per gaudir o per qualsevol altra activitat, acaba esdevenint el que és la finalitat mateixa. I això és el problema, clar.
Per tant, la solució passaria per prohibir les pantalles en els nens i nenes més petits, o no cal ser tan radical i en el cas de que es vulgui que tinguin un aprenentatge, unes competències digitals, començar a introduir-los a poc a partir d'aquesta edat?
La paraula prohibició, quan parlem de digital, normalment funciona poc. Tenim molts exemples. El govern francès ja ha fet dues lleis prohibint l'ús dels mòbils a les escoles i no ha tingut gaire èxit, no? Més que la paraula prohibició, haurien d'utilitzar, en tot cas, altres maneres d'ajudar-los a relacionar-se amb el tema digital, no? Que són maneres de regular l'ús, i regular l'ús vol dir la quantitat de temps que passen, també els llocs on estan, el temps i les modalitats. Per exemple, és evident que a aquesta edat s'ha de deixar, en tot cas, ja dic, mitja hora al dia com a màxim, perquè ha de ser una cosa molt minoritària dins de totes les activitats. Quin és el problema? Que és una mena de nursery, no? Les pantalles esdevenen la substitució de la presència, perquè és fàcil, perquè és còmode, perquè no tothom té a vegades tot el temps que li caldria o que voldria per estar dedicant-se als infants. Abans teníem la televisió, i ara tenim altres pantalles molt més interactives, no? Sempre és millor la televisió que una pantalla com la tablet, perquè una pantalla com la tablet crea una dependència molt més gran, perquè hi ha més estímul, hi ha més sobreestimulació sensorial i fa que el nen vulgui estar més temps, no? Una pantalla com la televisió és una pantalla més passiva i, per tant, avorreix abans i no hi ha tanta alienació, no? La solució passa, i sabem, és relativament fàcil, però no sempre és fàcil d'aplicar-la, no? La solució passa per poder dedicar-los temps, per poder estar amb ells, sobretot a aquesta edat, i oferir-les altres alternatives de joc, sigui jocs amb iguals, sigui jocs de mobilitat, o sigui jocs simbòlics, qualsevol activitat que pugui resultar-los una mica més interessant. I, de fet, els nanos agraeixen molt més la presència que les pantalles. El problema és que quan no està la presència i s'avorreixen, doncs les pantalles els hi solucionen el problema.
Ja per acabar, senyor Vietora, per exemple, posem el cas de que un pare o una mare que ens estigui escoltant i que el seu fill ja s'hagi acostumat a dinar, anar al lavabo amb la tauleta, amb el mòbil, i digui, ara li vull treure. Que com hem de convèncer aquest nen, amb 0-3 anys, de que li està fent mal a l'ús d'aquesta pantalla, a la qual ja s'ha acostumat, i que no menja si no té aquest mòbil davant?
Bueno, ara acabo de publicar un llibre que es diu Adictos o amantes, com a pregunta, no? I el subtítol és Claves per una salut mental digital en infàncies i adolescències, i hem entrevistat a molts pares, moltes famílies i mares, sobre aquests temes, no? I una de les coses que ens hem adonat és que el problema és que moltes famílies, elles mateixes, fan un ús exagerat de les pantalles, és a dir, que elles mateixes reconeixen que passen massa temps en les pantalles, no? Aquesta és la primera qüestió que ens hem de plantejar, no? Si volem que els nostres nanos no estiguin tant de temps a les pantalles, potser primer haurem de nosaltres també regular-nos l'ús, no? Perquè és difícil convèncer algú que li fa mal una cosa que veu que a tu no et fa mal o que tu l'utilitzes. Per tant, aquesta és una primera qüestió a plantejar-se, no? Una segona qüestió a plantejar-se és dir-li, bueno, això no, però hi haurà una alternativa, no? Anirem al parc o anirem a veure aquest familiar o farem una altra activitat, no? És a dir, plantejar-lo no com això no, només, sinó com hi ha coses millors o més interessants que aquestes.
Interessants, com sempre, les reflexions del professor José Ramón Ubieto, que agraïm que avui ens hagi acompanyat a l'Estel Migdia. Gràcies i bona tarda.
Molt bé, a vostès, bona tarda.
Estel Migdia, l'actualitat de la jornada resumida en 30 minuts.
Dues i 14 minuts, més qüestions. La reunió d'aquest matí entre Pedro Sánchez i la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha acabat sense acord. Els de Carles Puigdemont diuen que estan lluny d'arribar a una entesa amb el PSOE i recorden les tres condicions que el partit situa com a imprescindibles: l'amnistia, la legitimitat de l'independentisme i un mecanisme de control de compliment dels acords. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. La reunió ha durat més d'una hora i a la sortida Nogueras ha fet una atenció als mitjans breu on ha assegurat que encara estan lluny de donar suport a Pedro Sánchez.
Si es tracta de fer allò mateix que s'ha fet i allò que s'ha dit els darrers 4 anys, els vots de Junts no són els que ells estan buscant. Dit això, poc més podem explicar.
Nogueres ha entregat al líder del PSOE la transcripció de la conferència que Carles Puigdemont va fer des de Brussel·les, on exigia l'amnistia, el reconeixement de l'independentisme i un mecanisme de verificació dels acords. D'aquesta manera, el partit vol escenificar que no es mouen d'allà on eren fa un mes, que aquestes són les exigències per poder donar el seu sí a la investidura. Tot plegat després que ahir, en una conversa informal amb els periodistes, Pedro Sánchez condicionés l'amnistia a la renúncia a la unilateralitat.
La reunió amb Junts, que ha tingut lloc després que Sánchez també s'hagi reunit avui amb Bildu, és la primera vegada que ho fa i és un gest simbòlic per demostrar la normalitat de les relacions entre el PSOE i l'Esquerra Versale.
Mai no s'havia produït un contacte directe del líder socialista amb cap dirigent d'EH Bildu. Avui s'ha trencat el tabú i Sánchez s'ha reunit amb la portaveu del Congrés, Merche Aizpurua, i el portaveu del Senat, Gorka Elejarebeitea. Per part del PSOE també era la ministra d'Hisenda en funcions, Maria Jesús Montero, i el secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Després de la trobada, els independentistes bascos han emès un comunicat on han valorat positivament la reunió i han assegurat els seus vots a Sánchez per evitar un govern de dreta i extrema dreta. En l'anterior legislatura, els contactes per a la seva investidura es va protagonitzar la llavors número 2 del PSOE i la portaveu del grup socialista al Congrés, Adriana Lastra.
Gràcies, Judit. Mentrestant, l'Audiència Nacional envia a judici l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, i tota la seva cúpula al Ministeri durant el primer govern de Mariano Rajoy per l'anomenada Operació Kitchen, que va ser una trama parapolicial que es va posar en marxa, recordem, amb l'objectiu de sostreure al tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, material relacionat amb la investigació judicial del cas Gürtel.
El jutge els envia a judici acusat de diversos delictes, com ara descobriment i revelació de secrets, prevaricació, omissió del deure de perseguir els delictes, suborn, tràfic d'influències, malversació, encobriment contra la intimitat i obstrucció a la justícia. En la mateixa interlocutòria, el magistrat rebutja la petició de l'acusació exercida del PSOE de declarar la responsabilitat civil a títol lucratiu del PP i l'estableix de manera subsidiària per a l'Administració General de l'Estat en cas que els investigats resultessin condemnats. A més, ordena una fiança de 120.000 euros per a Fernández Díaz, Francisco Martínez, que era secretari d'Estat de Seguretat, i Eugenio Pino, que era director adjunt operatiu.
Pel que fa a la guerra al Pròxim Orient, l'exèrcit d'Israel fa un ultimàtum i demana l'evacuació massiva de més d'un milió de civils del nord de la Franja de Gaza. Ha posat 24 hores de marge i assegura que els seus soldats atacaran Gaza de forma significativa en els propers dies.
Sí, la decisió ha estat ja comunicada a l'ONU, que l'ha qualificat d'impossible. L'Organització Mundial creu que un moviment d'aquesta magnitud tindria conseqüències humanitàries devastadores. Ara mateix, més d'un milió de persones viuen al nord de la franja. Per la seva banda, Hamas ha instat la població a no fer cas d'aquesta advertència i continuar resistint. Amb tot, han rebutjat l'obertura del pas a Egipte, que per ara és l'única sortida.
Mentrestant, Israel manté Gaza sense llum, aigua i combustible fins que Hamas no alliberi tots els hostatges.
El nombre de víctimes augmenta 1.300. A la banda d'Israel i a la franja de Gaza se'n comptabilitzen més de 1.500. Avui la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i la presidenta del Parlament Europeu, Roberta Metsola, visiten Israel.
Pendents avui també de França, on un professor ha estat assassinat i almenys dues persones més han resultat ferides per un atac d'arma blanca en un institut de Ras, això és al nord del país.
Segons les primeres informacions, durant l'atac ha cridat en àrab "Déu és gran". Mitjans de comunicació francesos detallen que l'acusat té uns 20 anys i és un antic alumne de l'institut, conegut pels serveis secrets pel seu perfil radical islamista. L'altre detingut seria el seu germà.
Tornant a Espanya, l'arribada aquest dijous de més de 800 migrants a les Illes Canàries ha tornat a obrir el debat sobre si l'estructura està preparada per rebre un volum tan gran de persones. Aquesta última és la xifra més alta de migrants que han arribat a l'arxipèlag canari en els últims dies.
En una entrevista a Ràdio Estel, David Melian, director del Secretariat de Migracions de la Diòcesi de Canàries, denuncia que hi ha certa preocupació, ja que l'estructura no està preparada ni tampoc hi presenta aquestes certes mancances. Són declaracions al programa La Caravana.
Hay parámetros que son evidentes que no se están cumpliendo. Los dispositivos de acogida, los grandes campamentos que hay, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, se antojan bastante deficientes porque no tienen estructuras fijas. Son carpas muy sensibles a los cambios de temperatura. Ahora estamos viviendo aquí una ola de calor importante. Las camas pues son camillas plegables. Definamos lo que queremos entre todos.
La diòcesi de Canàries treballa juntament amb altres diòcesis per oferir suport i també acollida dels migrants que arriben al territori. L'Església ofereix ajut de caràcter humà i integral a través de l'acompanyament psicològic, els tràmits burocràtics o també l'entrega de vestimenta i menjar a tots aquells que arriben amb pastires. De fet, fa només uns dies la Conferència Episcopal Espanyola va demanar a les administracions que actuessin amb celeritat per oferir una vida digna a totes les persones que arriben de l'Àfrica.
Mirem també a la butxaca, perquè els preus han tornat a pujar aquest setembre passat. Ho han fet un 3,4% a Catalunya en comparació amb el setembre de l'any passat. D'aquesta manera, es confirmen les dades de l'IPC, que va avançar fa unes setmanes l'Institut Nacional d'Estadística, i situa la taxa interanual que torna a superar el 3% després de 3 mesos per sota d'aquest llindar.
La pujada de preus s'explica sobretot per l'increment dels preus de l'electricitat i els carburants. La cistella de la compra també ha repuntat i a Catalunya els aliments s'han encarit un 9,6% l'últim any, sobretot l'oli i el sucre. A Espanya s'ha enfilat un 10,5%. L'inici de la temporada de tardor ha pujat els preus de la roba i el calçat, un cop ja acabades les rebaixes d'estiu.
A tot això, la Barceloneta és el barri més car de tot l'estat on llogar un pis. Això ho diu un estudi del portal immobiliari Idealista, que calcula que de mitjana el lloguer en aquesta zona de Barcelona costa gairebé 27 euros per metre quadrat. Això vol dir que per llogar un pis de 30 metres quadrat, els inquilins han de pagar com a mínim 800 euros al mes.
Sí, Idealista calcula que el preu del lloguer a la Barceloneta s'ha encarit gairebé un 15% en un any i queda a tocar del rècord, que va ser dels 27,1 euros al metre quadrat de mitjana. El mateix estudi també diu que Barcelona és la ciutat més cara de tot l'estat pel que fa al preu del lloguer al metre quadrat. Es paga 20 euros de mitjana per sobre de Madrid, on el cost és de 17,17 per zones. La dreta de l'Eixample és el tercer barri on el lloguer és més car de tot l'estat. A la llista, Barcelona ocupa 6 dels 10 primers llocs, en barris com la Ribera, Sant Pere i Santa Caterina, al front marítim del Poble Nou o Diagonal.
A tot això, la Fiscalia està a favor d'arxivar la querella d'una immobiliària contra l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, pel bloc Llavors. L'empresa l'acusa d'haver comès prevaricació i coaccions perquè els grans propietaris de pisos cedissin els seus pisos a lloguer social.
El Ministeri Públic retreu que la immobiliària que va denunciar Colau mai ha presentat les gravacions que assegurava que tenia per demostrar les coaccions. 3 anys més tard, la querellant va presentar les transcripcions de les converses i el fiscal no considera que s'hagi comès cap delicte d'intimidació per considerar que sigui delicte. Sobre la denúncia per prevaricació, també diu que no veu que hi hagi aquest delicte en els expedients d'obres o sancionadors que s'han obert i, en molts casos, la majoria de les persones denunciades no hi han tingut cap intervenció. Per tot això, el fiscal s'assuma a la petició de sobreseïment del cas demanat per les defenses de Colau i dels regidors Lucía Martín i Marc Serra, també denunciats.
I acabem explicant-vos que la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal format per treballadors d'establiments de la restauració i manteniment de l'aeroport de Barcelona al Prat, que facilitava l'entrada a Catalunya d'immigrants il·legals.
En total s'han detingut 5 persones acusades de 22 delictes en un operatiu amb 3 fases dut a terme de manera conjunta entre la Policia Fronterera i la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronterers de Barcelona. Les persones en situació irregular pagaven importants quantitats de diners, segons ha informat el cos aquest divendres, per obtenir identificacions com a personal de l'aeroport i així evitar els controls i entrar a l'estat espanyol.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Aquesta hora, com sempre, temps pels esports, i és que la selecció espanyola fa bons els pronòstics i guanya Escòcia en el primer partit de classificació a l'Eurocopa 2024.
Un gol de Morata i un altre de Sancet van donar els 3 punts a l'equip de Luis de la Fuente, que té cada cop més a prop el bitllet per l'Euro 2024. El partit va començar amb una ocasió claríssima de Ferran, que va enviar fora. Espanya va dominar el partit malgrat el gol anul·lat a McTominay, el millor dels escocesos. Ara la selecció pot segellar el passi matemàtic si guanya Noruega aquest diumenge, una Noruega que ahir va golejar Xipre per 0-4 amb 2 dianes de Haaland. Luis de la Fuente, però, no tem els noruecs.
Permitidme, respetando a todos, hay muy buenos. Para mí, los jugadores de la selección española son los mejores de Europa, del mundo, del cosmos. Para mí son los mejores. Sí.
La nota positiva va ser el debut de Brian Zaragoza, que va deixar mostres de la seva enorme qualitat. La nota negativa, però, va ser Alejandro Valde. El jugador del Barça es va lesionar i continua fent gran el llistat de baixes de Xavi. El seleccionador va confirmar que tenia dolor al pubis i que ha abandonat la concentració. Les proves fetes a Barcelona aquest matí confirmen la lesió, que no hauria de ser impediment perquè el jugador arribi al clàssic del dia 28. També Nico Williams, que ja arrossegava molèsties des del primer entrenament amb la selecció, ha marxat a casa.
I Jorge Vilda, tot això, ex-seleccionador espanyol, és el nou entrenador del Marroc.
Vilda va ser destituït pel Carrubiales després de proclamar-se campió del món amb la selecció espanyola i es troba actualment imputat per presumptes coaccions a Jennifer Hermoso. Bill designa per 4 temporades amb previsió d'arribar al Mundial 2027. El seleccionador també s'emporta amb ell el seu equip tècnic. Per cert, que sobre el cas Rubiales, avui hem sabut que la jugadora Laia Codina i el president del Comitè Nacional de Futbol Femení, Rafael Del Amo, han estat citats a declarar el proper 16 de novembre a l'Audiència Nacional.
I atenció a aquesta notícia perquè el Córdoba ha fet una crida a través de les xarxes socials per trobar un futbolista del seu equip que ha desaparegut.
Es tracta d'Álvaro Prieto, jugador del juvenil A. L'última vegada que se'l va veure va ser ahir al matí a l'estació de Santa Justa de Sevilla. Des d'aleshores, ni família ni club pensaven res i demanen col·laboració a la ciutadania per saber on és i què li ha pogut passar.
Hi ha en futbol internacional escàndol a Itàlia, però també a l'Iran.
Dos futbolistes han abandonat la concentració de la selecció italiana perquè la fiscalia creu que formen part d'una xarxa de presumptes apostes il·legals, un cas que va destapar un altre futbolista, Fagioli, de la Juve, que va admetre la seva participació. Tots tres s'exposen a 3 anys d'inhabilitació i una multa econòmica de 25.000 euros. I a Iran, la justícia ha condemnat Cristiano Ronaldo a 99 fuetades per adulteri. L'exfutbolista del Madrid va abraçar fa uns dies una pintora que li va regalar 2 quadres. La llei iraní, però, contempla que abraçar una dona soltera està condemnat amb 99 fuetades. La condemna s'aplicaria només si Cristiano trepitja el país. Ni ell ni el seu entorn s'han pronunciat sobre una notícia de l'Iran.
I tornant a Catalunya, ahir el Rubí va fer història. Can Rosés rebrà un equip de primera divisió en la primera ronda de la Copa del Rei.
L'equip va guanyar els penals al Molinar i això vol dir que amb el nou sistema de la Copa l'equip català rebrà a la primera ronda de Copa un equip de primera divisió i el seu estadi. El nom el sabrem dilluns, quan es produirà el sorteig, on hi serà Rubí, que ahir es va convertir en una festa després de classificar-se per la primera ronda 29 anys més tard.
Va, i parlem també de bàsquet, perquè el Baxi Manresa ha anunciat el fitxatge de Pierre Oriola.
El català estava sense equip i el conjunt manresà ha decidit fer-se amb els seus serveis per la lesió de Guillem Jou. És la segona aventura d'Oriola al club, on hi va jugar entre 2009 i 2012. La Lleida ha guanyat una Lliga i 2 Copes del Rei, amb 2 aconseguides amb el Barça.
I pel que fa a l'actualitat esportiva, el Real Madrid continua intractable a l'Eurolliga.
L'Anadolu Efes no va ser rival pels blancs, que es van imposar amb contundència per 80-103. És la segona victòria europea de la temporada pel Madrid, que es torna a presentar com un dels favorits per conquerir l'Eurolliga. Yabusele amb 22 punts i Cacera amb 18 van ser els més destacats de l'equip, que no va acusar les baixes ni el cansanci del partit contra els Dallas Mavericks. Va ser el més destacat d'una segona jornada que finalment no va disputar el Maccabi de Tel Aviv. El partit s'ha posposat i avui serà el torn del Barça, que visita la pista d'Olympiacos vigent subcampió a 8:45 de la nit. A Billy Hernán Gómez li han preguntat si sent la pressió del partit.
No, yo creo que no. Yo creo que hay gente en el mundo que tiene mucha más presión, ¿no? Yo hago lo que me gusta, me siento un afortunado y la presión no es para mí, ¿no? Es para otra gente que de verdad tiene que levantar una familia y traer comida a casa. Eso sí que es presión, ¿eh? Y eso sí que es valor y mérito. Lo mío es jugar al deporte que amo y soy un afortunado.
Parlem també de tenis, Pol, perquè la valenciana Sara Sorribas s'ha caigut eliminada als quarts de final del torneig de Hong Kong.
Ha lluitat el primer set contra la Rússia Blinkova, portant-la al time break, però finalment ha caigut de costat rus i Sorribas s'ha desinflat 7-6-6-3 per anar a Blinkova, número 37 del rànquing mundial, que deixa la valenciana sense semifinals. Amb la seva eliminació, Espanya es queda sense representació al torneig de Hong Kong.
Pel que fa al motor, aquest matí s'ha disputat la primera sessió d'entrenament del Gran Premi d'Indonèsia de MotoGP.
Aleix Espargaró ha estat el més ràpid de la pràctica, seguit de Viñales i Bezzecchi. En Moto2 el més ràpid ha estat el murcià Pedro Acosta i en Moto3 Denis Onch. Àlex Márquez ha hagut de dir adeu al cap de setmana pel dolor que pateix a les costelles. Fora de la pista, l'equip Gresini ha confirmat el que era un secret a veus dins del paddock. Marc Márquez correrà amb ells la temporada que ve. Serà, per tant, company d'equip del seu germà Àlex Márquez a bord de la Ducati Satèl·lit. El Tro de Cervera ha dit en una entrevista a DAZN que l'objectiu de l'any que ve no és guanyar curses, sinó tornar a gaudir sobre la moto.
Seria un error afrontar ja, no, voy a ganar, o voy a intentar ganar el 2024. ¿Por qué? Porque llevo 2 años sin ganar una carrera. O sea, he hecho 2 podios en 2 años. No puedes afrontar una temporada sin haber probado la moto. Llevo 11 años pilotando el mismo estilo de moto. Tendré que adaptarme a muchas cosas. Mi objetivo principal es divertirme.
Avui també hem sabut que el circuit d'Spa-Francorchamps serà la seu del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 fins 2025. El traçat tenia contracte fins 2024, però s'ha arribat a un acord per un any més, dissipant els rumors que afirmaven que el mític circuit cauria del calendari.
Va, i acabem amb un apunt d'handbol, perquè avui comença la 6a jornada de la Lliga Sobal.
Demà serà el torn del primer representant català, el Fraikin Granollers, que rep el Morrazo a les 8 del vespre. Diumenge serà de nou el torn del Barça, que juga a la pista del Puente Genil a 6:45 de la tarda, i en handbol femení. Demà juga la selecció espanyola, que disputa contra l'Azerbaijan el segon partit de classificació per l'Europa de 2024. El primer maig no van donar opcions a Lituània, guanyant per 47-14.
Estel migdia.
Sempre que ve programa i també avui setmana amb l'últim minut cultural. Avui amb la nova cançó del català Alfred García. Es diu Els teus ulls i són així.
Let's
concursant català d'Operación Triunfo, ha composat aquesta cançó barreja de balada i rumba catalana.
La nova cançó arriba en una nova etapa de l'artista que reconnecta amb el català i la cultura materna per fer d'aquest gènere musical un llenguatge universal. Alfred García vol aprofitar el seu altaveu per reprendre les seves cançons en català, com havia fet abans amb les col·laboracions amb Amaia, Miqui Núñez i Charango.
Doncs amb això acabem. Nosaltres ja ho sàvem. Ens retrobem dilluns aquí al Punt de les Dues, a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem ara amb la fabricació pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bon cap de setmana.